Esperant el diagnòstic de la lesió d'Albert Orriols Urri.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimarts 12 de novembre del 2024. Han passat gairebé 48 hores de la victòria per 3-0 a la Nova Creu Alta davant l'Elche Ilicitano. Per tant, s'ha digerit ja aquesta relativa eufòria per haver tornat al camí del triomf, al camí de la victòria. I al Centre d'Esport Sabadell, avui molt pendents d'aquest nom que esmentàvem, Durri, és el nom propi del dia, en clau arlequinada. Avui, el migcampista biguetà s'ha de sotmetre a proves per conèixer l'abast de la lesió que va patir en el 9è minut de l'últim partit a casa davant el filial il·licità. Una més que possible ruptura, un trencament al recte anterior de la cuixa dreta. Les primeres exploracions, ho hem anat explicant aquí a Ràdio Sabadell, no eren massa optimistes. Ara s'ha d'esperar a que les proves, tant de bo, contradiguin aquestes primeres sensacions i que el temps de baixa d'una de les peces absolutament clau en els esquemes de David Català en aquest tram inicial de Lliga, el temps de baixa sigui el mínim possible. Avui centrarem el programa en aquesta lesió d'Urri. També un altre futbolista destacat en aquest inici de temporada, Ton Ripoll, que, com a contrapunt, diumenge segurament va viure un dels seus grans dies de moment amb la samarreta arlequinada, marcant aquest doblet que va segellar la victòria per 3-0 davant l'Elche Ilicitano.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui repeteix el Toni González de les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que el Barça rep el Johan Cruyff al St. Pölten austríac a partir de 6:45 a la tercera jornada de la Champions femenina de futbol. Les de Pere Romeu sumen de moment un triomf davant el Hammarby i una derrota davant el City fins al moment. Com dèiem, en tenis, derrota de Carlos Alcaraz en el seu debut a les ATP Finals. El murcià, afectat per un refredat, va caure ahir davant el noruec Casper Ruud en 2 sets, 6-1 i 7-5. I una notícia d'última hora, ara fa uns instants ha suspès l'entrenament d'avui i algunes veus apunten ja que fins i tot es podria veure obligat a abandonar. Avui l'Hotel Suís ve molt carregat.
Què es comenta a la recepció?
Com diem, molta teca avui al Centre d'Esport Sabadell, l'última hora de la lesió d'Urri. També escoltarem els fragments més destacats de l'entrevista i el tribuna preferent a Ton Ripoll, el vincle que s'ha creat entre Pedralba i el Centre d'Esports Sabadell, aquesta localitat i el club de la localitat al qual la setmana passada el Sabadell va enviar el camió amb tota l'ajuda dels arlequinats, les primeres victòries de la temporada del Mercantil i del Sabadell Nord, també el decisiu Keio Natació Sabadell Sabona d'aquesta tarda, la Champions masculina de waterpolo i molt més.
La notícia curiosa.
L'streamer argentí Sprint va debutar de titular a la primera divisió del país i el van canviar als 8 segons. El Deportivo Riestra va apostar pel creador de contingut en una iniciativa molt criticada. Es diu Ivan Bujariyuk, de 22 anys, i és el patrocinador principal del club amb una beguda energètica que surt a la samarreta, al pit de la samarreta. Doncs bé, va sortir d'inici en aquest duel, que a més era a casa davant el líder, davant Vélez Sarsfield, un partit, per cert, que va acabar amb empat a 1. Estem parlant d'un equip, Deportivo Riestra, que està a mitja taula, empatat a punts amb Boca Juniors.
De quin partit no estarem pendents?
A 6:45 de la tarda, segona divisió de Romania, Concordia Chiajna Sixereda.
I a les xarxes socials.
Un parell de coses que destaquem avui. Per exemple, una publicació d'Instagram de la Sabadellenca que deia la Saba amb els afectats per la Dana. Els jugadors i capitans Dani Saavedra i Javi Gómez van estar al cap de setmana a València ajudant. Deia, insistim, al club a Instagram. I també destaquem una xerrada que fa avui el periodista sabadellenc Toni Padilla. Ho recordava ahir a X. És avui a les 7 del vespre a la Fundació Bosch i Cardellach i porta per nom aquest cicle Aprendre Història gràcies al futbol.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat recent, lateral dret, ara a les files del Badajoz de Tercera Federació, Adán Gurdiel.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i pràcticament 9 minuts d'aquest dimarts, 12 de novembre del 2024. Ja tinc per aquí el Sergi Garcés, en un déjà vu. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda, Pau i Turi.
A poc més de 12 hores, una mica de més, ens trobàvem al Tribuna Preferent. Avui podríem dir que toca fer una continuació de molts temes que tocàvem ahir al Tribuna. Alguns d'ells van fer una petita pinzellada, avui els desenvoluparem tots plegats.
No, si vols t'ho repeteixo i ja està, eh? Posem la, jo com diria abans, posem la cinta d'ahir i tira, i ja està, ja ho.
Bé, la novetat respecte a ahir és que avui és dia de descans,
sí,
en Sabadell.
Això sí.
Per tant, dia de tranquil·litat, com sol ser habitual els dimarts, i ho dèiem a l'inici d'aquest Hotel Suís, avui és un dia en el qual hem d'estar pendents, molt pendents, de la lesió d'Albert Urriols, d'Urri.
Sí, és ara mateix el punt de preocupació i d'atenció del centre d'esport Sabadell, aquesta lesió d'Urri. Recordem, el jugador es va fer segurament, gairebé amb tota seguretat, un trencament muscular al recte anterior de la cuixa dreta, però de tota manera, i per no precipitar-nos o no caure en diagnòstics erronis, dic que avui s'ha de sotmetre, teòricament aquesta tarda se li han de fer aquestes proves mèdiques per acabar de saber l'abast de la lesió que, recordem, es va fer en els primers minuts del partit del passat cap de setmana davant l'Illicitano, i per saber d'una vegada per totes de què estem parlant, exactament.
Els centímetres.
Sí, tot neix ara mateix d'una primera revisió sobre el terreny, gairebé en calent, al mateix estadi, una primera exploració que se li va fer al jugador biguetà, però, com diem, fins que no se sàpiguen els resultats, teòricament demà podríem tenir resultats, per saber, com dius tu, l'abast real de quan estem parlant d'aquest trencament i, per tant, de manera conseqüent, de quant temps de quin temps de recuperació haurà de tenir Urri, que ja dèiem que tirant pel cap baix, Pau, les tres setmanetes, si no més, de mínims, en el millor dels escenaris, gairebé que no li treu ningú. Tant de bo,
sí,
els resultats
sí,
ens diguin
menys,
el contrari.
Però vaja,
però les primeres previsions segueixen no sent massa optimistes, torno a dir, des d'una primera exploració feta sobre el terreny pels serveis mèdics del propi centre d'esport Sabadell.
Demà t'ho preguntaré a la nova Creu Alta, però posant-ho en el calendari, estaríem parlant baixa Urri davant el Mallorca B, baixa a casa, segur també, segurat bé.
Segur.
99% segur davant l'Europa. A partir d'aquí, després parlem del Gira, perquè podria ser baixa també si acaba el partit caient en el mes de novembre. Difícil penya deportiva, bastant difícil a finals de mes, i clar, en els terminis més optimistes, a veure si pot estar pel derbi davant el Terrassa.
Sí, em deixes simplement per fer l'apunt, eh? Diríem que penya deportiva ja és desembre, perquè cauen
el dia 1, sí,
diumenge, però sí, entenent-te, jo crec que el derbi el podries afegir tranquil·lament, ja et dic, a risc de que demà tinguem molt bones notícies i ens haguem de desdir, crec que el derbi l'hauries de ficar en aquesta llista de 3-4 que ja has fet inicial. Jo, malauradament, crec que Urri tampoc no podrà acompanyar l'equip ni estar a disposició de David Català pel partit contra el Terrassa, però insistim, abans de posar-nos allò a la vena, abans que la ferida, i mai millor dit en aquest cas, ja que parlem d'aspectes mèdics, crec que la lesió d'Urri tindrà una conseqüència important, com a mínim, a curt termini d'aquests primers partits que li venen al calendari al conjunt arlequinat.
Bé, doncs ara mateix poc més podem aportar al respecte,
sí,
a l'espera d'aquestes proves.
T'has de fer la idea que la preocupació és evident que la tenim tots, i la preocupació la tenen els propis jugadors, eh?
Normal,
els propis
sí.
Companys de vestidor. De fet, mira, si vols comencem per aquí, perquè sense anar més lluny, Ton Ripoll, que ahir va ser un dels protagonistes majúscula del Tribuna Preferent, el vam poder escoltar, el vam poder veure al llarg del programa en una conversa un pèl més extensa, també s'hi va referir precisament a aquest contratemps i a la importància al mateix temps de perdre, ni que sigui per unes setmanes, un company tan i tan destacat com és per l'engranatge de l'equip, Albert Urriols Urri.
Dos, tres setmanes no ens treu ningú. A més, ha sigut en un golpeig llarg, que crec que la primera part on passa l'espai a Rubén. S'ha notat molt ràpid el quàdriceps. Però bueno, d'aquí dos dies suposo que es farà les proves, no? Que baixi aquesta inflamació. I aviam què diu. Esperem que recuperi el abans possible, que no sigui molt greu, perquè Urri al final ha demostrat que és un jugador que va sobrat aquesta categoria i és fonamental en el nostre equip.
No tinc les dades a mà, però amb diferència, el recull que anem fent, Sergi, cada setmana de la votació de l'MVP amb aquesta etiqueta MVP 946, Urri i Ton Ripoll, ara crec que l'ha avançat Ton Ripoll aquesta última jornada amb el doblet, però molt distanciats respecte del tercer.
Sí, és que al final en això encertem gairebé tots, o com a mínim coincidim. No sé si el verb és encertar o coincidir, però en tot cas és un sentir molt generalitzat que estem parlant dels dos jugadors, com a mínim en aquest primer quart de temporada que ja hem superat, realment més destacats de l'equip. O sigui, els dos jugadors que realment representen més i millor ara com ara, doncs, aquesta bona arrencada, aquest bon inici de temporada que està marcant el Centre d'Esports Sabadell. I, evidentment, com dius, tant Ton Ripoll en partits com el del passat cap de setmana, però jo crec que en una línia general de regularitat, com el propi Albert Urriols fins a aquesta lesió, són els dos jugadors que, primer, en quant a minuts, juntament amb Gianni Càssaro, però clar, en el cas del Lloretenc, sent porter, potser el matís el fa més diferencial, però dels jugadors de camp són els dos futbolistes que més minuts segur porten acumulats en el que portem de temporada i sobretot en quant a la importància i incidència directa en els partits que fins ara, com dic, ha jugat el Centre d'Esports Sabadell en aquest primer quart de temporada.
Bé, estem davant d'un Ton Ripoll per canviar de nom propi. Hem fet aquesta transició d'Urri a Ton, de Vic a Santpedor. No sé quanta diferència hi ha.
A mi no em preguntis per això.
No, busca, de geografia no.
Busca-ho tu. Busca-ho. Però vaja, no m'atabalis.
No deu haver-hi massa.
No, és la Catalunya interior, no? En aquest sí. Sentit. No? Ara és quan algú ens corregirà i dirà, pues que sapigueu que hi ha 100 quilòmetres de distància entre un poble i l'altre, o entre una ciutat i l'altra.
Crec que no hi ha massa distància. No. Però bé, són els dos de la Catalunya interior i un Ton Ripoll que podríem dir, ho dèiem al principi també, Sergi, que vaja, que està sent un dels més destacats, ara ho comentaves, però que va posar la cirereta de moment aquest primer quart de temporada en què tant ha brillat amb el Sabadell, amb el doblet de l'altre dia davant l'Illicitano.
Sí, evidentment protagonisme majúscul pel partit del cap de setmana, sobretot per aquest paper important a l'hora de sentenciar la victòria que va iniciar Marc Marruecos, però que Ton Ripoll va acabar rubricant, sobretot per acabar de confirmar aquest punt de presència, de participació i sobretot d'incidència, com deia, en el joc de l'equip, no? I sobretot ahir quan parlàvem i l'escoltàvem i el vèiem al Tribunal Preferent, preguntat una mica per aquest grau de confiança que David Català li està demostrant fins ara al jugador biguetà, no? Comencem per aquest aspecte més personal, no? De com se sent, allò que es diu, no? Com s'està trobant en aquests primers mesos de jugador arlequinat, sent allò que es diu un dels intocables del míster, i sobretot amb aquest punt d'agraïment i també de mirada retornar, deia, el punt de confiança que, insisteixo, fins ara David Català i el cos tècnic li estan demostrant a Ton Ripoll.
Molt content de la confiança que tinc per part del club, per part del cos tècnic i per part dels companys, i intentem, jo crec que no només jo, sinó qualsevol company que està jugant més, que està jugant menys, entrenar cada dia al màxim per estar disponible, i jo amb la fortuna, no, de que estan comptant amb mi tots els partits i que ojalà segueixi així fins al final de temporada.
Mitja hora en cotxe ja de Santpedor al nord de Manresa fins a Vic. Allò, per si algú se li havia quedat el dubte, la mosca darrere el nas amb el tema, doncs, que darrere l'orella, perdó, que ho sàpiga. Ton Ripoll, ho dèiem, al final també, Sergi, un dels favorits, anem a dir-ho així, de l'afició, un dels futbolistes que amb aquest doblet s'afegeix a aquesta llarga nòmina del Sabadell de golejadors, de futbolistes que porten dos, tres gols. Tenim encara distanciat a Sergio Cortés amb cinc, però realment molts jugadors del Sabadell que estan veient porteria en aquest inici de Lliga.
Sí, ell ara mateix és un dels golejadors, evidentment, amb aquests tres gols. És obvi que estem parlant aquesta setmana que venim de fer dos en concret en un mateix partit, no? I això sempre ho fa destacat, el fet de que marqués el segon i el tercer gol del Sabadell davant el filial de l'Elche, però sí, està tenint una participació activa com altres en aquest capítol golejador també en aquest inici de temporada. Recordem que el Sabadell ara com ara és el segon millor atac del grup tercer de la segona federació, per tant uns números en aquest sentit prou destacats i que parlen segurament i molt de la importància de veure doncs el Sabadell en aquesta part alta de la classificació, només a un punt del Lleida i amb aquest partit pendent que té el conjunt a Arlequina. Però bé, com dèiem, Ton Ripoll, preguntat per aquesta circumstància, per aquesta curiositat, per aquest fet de veure's també participant en el capítol golejador i sobretot traient característiques de fent fortuna amb la seva, els seus trets més diferencials. Aquesta velocitat, aquest punt de força, aquest aguantar fins al final amb la resistència física quan la resta de companys o de rivals comencen a baixar una mica el pistó en els últims minuts, li preguntaven pel gol i ell mateix gairebé feia la radiografia o la fotografia en moviment de com havia sortit i com havia sorgit la jugada del 2-0, tirant, insisteixo, de característiques particulars del joc de Ton Ripoll.
Intento ser un jugador que es desmarca bé l'espai, que soc ràpid, aprofito, i llavors en aquests minuts finals que intento doncs, seguir el mateix ritme, els rivals estan una miqueta més cansats i amb Marc Vargas, que ens entenem molt bé, hi ha hagut aquesta comunicació en la jugada, li he cantat a l'espai i al final amb molta qualitat me l'ha posat a l'espai i he pogut arribar abans i llavors, bueno, amb la fortuna de que ha entrat a la definició.
Ahir trèiem el nom, bé, ho feia jo personalment, aquesta embarcadeta a la tertúlia, Sergi, que, clar, aquest punt de... El físic de Ton Ripoll recorda, aquest físic privilegiat, recorda el de la temporada passada, salvant totes les distàncies, el de David Astals. Són dos futbolistes amb unes característiques... bé, força semblants. Aquí ha estat de sort el Sabadell perquè no ha perdut pràcticament gens respecte de la temporada passada amb el de Bienvenida, que per cert té nou entrenador.
Sí.
Paco Gémez.
Sí, Paco Gémez, nou tècnic de la banqueta Can Mises.
Déu-n'hi-do. Per cert, teníem pendent buscar l'últim doblet.
L'has trobat ja o no?
L'he trobat. Se m'havia tornat a oblidar.
Algú de la casa que faci la feina.
Se m'havia tornat a oblidar. Temporada 2018-2019, ens deia abans de començar l'entrevista... Crec que era abans de començar, no, Sergi? Sí. Ens deia, diria que des del meu segon any...
A l'Hospitalet.
O el primer any a l'Hospitalet, segon de sènior, doncs en un Hospitalet... un Hospitalet 4, Escó 0, de la sisena jornada, doblet de Ton Ripoll. Temporada 18-19, des de llavors.
Per sort tenia més memòria ell que nosaltres, està clar.
Sí, no, Déu-n'hi-do. Una més, no, de Santpedor?
Sí, una més. En aquesta hem sentit un parell d'aspectes personals, ara anem a una més global, més de l'equip, satisfets també per la reacció demostrada després de perdre aquell partit contra l'Olot, en la que fins ara, i esperem, tant de bo fos l'única derrota a casa de la temporada, aquesta bona resposta i sobretot reconeixent en el cas de Ton Ripoll, el que també li vam sentir a dir a Marro en roda de premsa, el que també va dir David Català en roda de premsa el mateix diumenge, la necessitat que tenia l'equip de no deixar escapar aquesta oportunitat que sempre el futbol et dona, no? Quan les coses no van bé sempre tens una oportunitat de revenja i aquesta ràpidament arriba, no? Doncs en aquest cas arriba i el Sabadell la va saber aprofitar, deia Ton Ripoll que tenia molt clar que tan aviat com fos possible havien de tornar sí o sí al camí del 3-3 i ho van aconseguir.
Una cosa bona que té el futbol és que sempre tens l'oportunitat de venjança, no? Al cap de 7 dies, 15 dies, tenia moltes ganes de tornar a jugar, tenia moltes ganes de tornar a jugar aquí a casa i de recuperar les sensacions que havíem tingut en altres partits i crec que ha sigut un bon partit, sobretot pel que t'he dit, a la primera part en tasques defensives, l'equip molt, molt sòlid, ben posat i a la segona part, doncs, bueno, doncs, amb la mateixa línia, sí que ens ha posat una miqueta de cara amb expulsió i amb el gol amb una miqueta de fortuna amb el de Marro, que ens ha donat opció a poder llavors tenir el partit més obert i acabar de marcar-ne dos més.
Doncs feia aquesta lectura de l'enfrontament d'aquest 3-0 Ton Ripoll als micròfons de Ràdio Sabadell amb el Sergi Garcés, just acabar el partit abans d'ahir a la nova Creu Alta. Ens hem guardat alguns fragments de Ton Ripoll per dijous, per escoltar-lo dijous, ja fent la lectura, fent la prèvia d'aquest Mallorca B Sabadell, Sergi, que a partir de demà ens hi centrarem al 100%.
Sí, l'equip de fet torna de mala feina i si no hi ha canvis, per cert, i si la meteorologia, perquè aquests dies toca tornar a mirar el cel i amb certa intensitat, si no hi ha cap canvi, entrenament a Sant Oleguer, pensant, com dius, en la cita de diumenge, que recordem és en horari matinal, horari balear, és a dir, a les 12 a la Ciutat Esportiva i al camp principal d'Antonio Asensio, des de mitja hora abans, com sempre a Ràdio Sabadell, i per acabar-ho d'arrodonir, el que per ara sabem d'aquest partit, el que sabem segur, Curri se'l perd, que Miguelete, en aquest cas per sanció, també serà baixa. La part positiva, qui torna precisament després de complir càstig, és Sergio Cortés, el capità, com ja apuntàvem aquests dies. Per cert, deixem que ho remati això, que demà torna a l'entrenament i ja roda premsa de dimecres. Serà Alfredo Pedraza, suposo que per parlar una miqueta amb ell de la solvència i aquesta solidesa defensiva que ha recuperat l'equip, doncs bé, si tot va bé també, el sentirem en directe, aquí dins de l'Hotel Suís, Alfredo Pedraza parlant ja en la prèvia d'aquest Mallorca-Sabadell del cap de setmana.
Un futbolista que ha estat protagonista en els últims dies, després també ho comentarem, però la setmana passada, bé, ara fa 6 dies, allò, posant-se el mono de treball al costat de companys com Javi Delgado, com Càmara, com el mateix Ton Ripoll, per ajudar a carregar aquest camió ple de material, ple d'ajuda, que va enviar la setmana passada al Centre d'Esport Sabadell a Pedralba. Abans de marxar fins a Terres Valencianes, Sergi, perquè volem incidir en aquesta qüestió, ens hem assabentat d'un fet solidari que ens ha fet molta il·lusió al respecte. Abans de res, 3 carpetes obertes que hem de tancar. Alcira.
Alcira.
Pel partit d'Alcira, va. Deien, anem a Terres Valencianes.
Els que ahir ja van seguir com
tots els
dilluns al Tribuna Preferent, segur que això no els hi sonarà de nou. Pels altres, pels que no fan els deures els dilluns al vespre, res, el que comentàvem ahir, Pau. Recordem aquest ball de dates entre la proposta de l'Alcira, les propostes o la proposta presentada pel Sabadell. El que sembla, i no és res oficial, i de moment no passa de ser una sensació que podria avançar, és que el partit anava ben encaminat a que s'acabi jugant dimecres 27, no dimecres 20, com era la idea inicial del Sabadell, tampoc dissabte 4 de gener, com era la idea inicial de l'Alcira, o la proposta que havia presentat el conjunt valencià. Sembla que ara la data del 27 de novembre agafa força, però de moment, com també dèiem ahir, que ningú s'aventuri a agafar-se tren, ni avió, ni cotxes, ni històries, perquè encara està la cosa per madurar, però la data del 27, dimecres 27, comença a agafar pes en aquest sentit.
Agafa cos aquest dia 27. Veurem si és la definitiva o no. Allò, a la redacció estem amb l'F5, les resolucions de la federació, perquè realment ja fa dies que es van anunciar els partits que s'havien de recuperar entre l'Illicitano i el Sant Andreu, entre el Mestalla i el Torrent. Encara falta per anunciar la data. Crec que no ha sortit encara la data del partit entre l'Espanyol B i el Mestalla, però és l'altre partit, juntament que falta amb aquest Alcira Sabadell. Primera carpeta, de moment, bé, semitancada. La segona, que ho van deixar tot ahir a l'aire, Sergi, en l'últim minut del Tribuna. Com està el pati entre Televisió de Catalunya, la Federació Catalana de Futbol, els clubs, perquè Esport 3 doni partits de la categoria?
Sí, recordem, la Federació Catalana va intentar, bueno, ha mediat per tal d'aconseguir unificar drets televisius pel que fa als equips catalans d'aquesta categoria, com fan, per exemple, sense anar més lluny, a IB3, des de ja fa un bon grapat d'anys, i també aquesta temporada amb els equips d'aquesta segona federació. D'entrada, els clubs no ho veien malament. També, d'entrada, els clubs són, gairebé de manera general, molt reacis a una oferta realment molt, però que molt, a la baixa. Ja sé que estem parlant de diners, i en concret de diners públics, però una oferta molt, molt, molt a la baixa, la que de moment han rebut els clubs per part de la federació, insisteixo, com a intermediari amb Televisió de Catalunya. De tota manera, demà ha de ser un dia clau, demà s'hauria de desencallar aquest aspecte, i segurament la federació és la intenció que tenia, o té, de poder presentar demà aquest acord entre els clubs catalans a Televisió de Catalunya i la pròpia Federació Catalana, per tal que hi hagi també imatges o partits en directe d'Esport 3 sobre aquest grup tercer de la segona federació. Recordem, el que s'ha dit fins ara, que no és reconfirmat, que els partits, si en cas que es donin, es donarien per Esport 3 i que es jugarien els diumenges al migdia, en aquesta franja horària. Entre això i la quantitat, la xifra de la qual es parla, diguem-ne que és per on els clubs estan més contraris, a l'hora de donar, recordem-ho, l'exclusivitat, que és un altre dels aspectes també de moment que xoca, l'exclusivitat que demanaria Televisió de Catalunya per aquests partits. Però, insistim, fins demà no acabarem de treure l'aigua en clar d'aquest aspecte si no hi ha canvi sobre l'agenda prevista.
I una també molt ràpida. Avui hem conegut la tercera, bé, el tercer equip que canvia d'entrenador aquesta temporada, tercer equip català, segona destitució a l'Uso, Sergi.
Sí, en aquest cas la Geni San Pietro
cantada.
Estava cantada veient els últims resultats i la dinàmica que estava portant la Unió Esportiva Cornellà, l'última derrota també de diumenge contra l'Europa, 2-3 al Municipal, doncs ha fet que la direcció esportiva, en aquest cas, recordem, un bon amic de la casa com és Gonzalo Riutort, hagi acabat prenent aquesta decisió i, de fet, oficialment no es coneix el recanvi, no s'ha fet oficial el recanvi de Geni San Pietro, fins al punt que hi ha algunes informacions o rumorologia que apuntaven que, de moment, el propi Gonzalo Riutort podria tornar a fer-se càrrec de la banqueta del conjunt verd, com aquestes últimes temporades, a l'espera de que arribi, doncs, ja de manera definitiva, o no, aquest recanvi per Geni San Pietro a la banqueta.
Un minutet i seran 2:15. I a tot això, Sergi, una més. Ens hem guardat una pel final també relacionada amb el Centre d'Esport Sabadell, perquè venim d'una setmana, l'anterior, que va ser especialment solidària. Ara fa qüestió de 6 dies ens explicaves de primera mà des de la Nova Creu Alta com hi havia hagut una autèntica, no sé com dir-ho, però una onada de solidaritat. L'afició del Sabadell es va bolcar absolutament per ajudar els afectats per aquesta dana a la Comunitat Valenciana i més concretament a les poblacions properes a València que s'havien vist realment afectades.
Socis del Sabadell, aficionats del Sabadell, veïns de Sabadell, vols una que em van explicat?
Sí.
Que entre els que van participar activament a l'hora de recollir i aportar el seu granet de sorra, la parella de Pau Víctor, del jugador del Futbol Club Barcelona, en nom del jugador Sant Cugatenc, que evidentment per raons òbvies a nivell professional no s'hi va poder desplaçar, però que, per exemple...
Estava a Belgrat amb el partit de Champions.
La parella de Pau Víctor va ser, ja et dic, ara ens centrem en ella simplement per aquest aspecte, però que ens ho deien, ha vingut i ha deixat clar que en nom del Pau Víctor i família, doncs també aquesta aportació, però com dius, una cosa que va anar molt generalitzada fins al punt que per un moment es va témer que el club no tingués capacitat logística per transportar tot el material, ajuda, medicaments, menjar,
roba,
aspectes
sí.
de neteja, bé, tot, eines fins i tot per la neteja de carrers i de cases de la zona, però amb el Sabadell de manera molt activa col·laborant, i ens n'alegrem, amb aquesta malaurada tragèdia que s'ha viscut i que continua vivint-se a terres valencianes amb diferents poblacions.
Aquest camió va anar directament a la localitat de Pedralba.
Sí, senyor.
I gràcies a aquest gest s'ha establert un vincle entre el club de futbol de la localitat, entre el Club Deportivo Pedralba i el Centre d'Esport Sabadell. President d'aquest Pedralba, d'aquest Club Deportivo Pedralba, Rafa Sanz, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días, bon dia, què tal?
D'entrada, Rafa, com s'ha arribat a crear aquest vincle entre el Pedralba i el Sabadell? Perquè ens diuen que des d'allà, des de la localitat, us heu volgut posar en contacte amb el Sabadell per agrair especialment aquest gest.
Pues sí, a ver, en principio la oleada de ayuda ha sido constante y de muchos sitios. Pero me llamó la atención especialmente pues un camión grande que llegó al pueblo y luego bueno, pues vi por las redes sociales que venía de Sabadell, del equipo de Sabadell. Y nada, pues escribí por las redes sociales, pues no vamos a tener tiempo ni forma de agradecer, pero qué menos que enviar una simbólica camiseta, un pequeño regalo de parte del Club Deportivo Pedralba, pues al club y a los aficionados y la gente que echó una mano en esos momentos, porque vamos, estamos nunca mejor dicho con el agua al cuello.
A partir d'aquí ens consta que heu pogut parlar o que has pogut parlar també amb el president del Sabadell al respecte.
Sí, 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 me puso en contacto con él mediante una red social y nada, y hemos hablado, hemos estado intercambiando pareceres y tal, y pretendemos pues sí hacer un intercambio de camisetas pues en agradecimiento a la ayuda humanitaria, porque ya te digo que aquí somos un pueblo que estamos a 35-40 kilómetros de Valencia y como que hemos estado un poco pues abandonados, la verdad, sinceramente.
De moment, Rafa, aquest intercanvi ha estat a distància, virtual. No, no sé si hi ha plans fins i tot de quan restablir una mica la normalitat, fins i tot poder-ho fer presencial, aquest gest.
Sí, sí, como bien dices, presidente me ofreció visitar Sabadell e incluso ver algún partido de Sabadell en la Nova Creu Alta.
Doncs quan vinguis aquí, encantats de saludar-te també, Rafa. A tot això, ho deies tu, esteu una mica allò deixats de la mà de Déu, abandonats. Quin és el sentiment, com us sentiu una setmana després d'aquesta tragèdia que vaja, ha destrossat moltes vides i moltes famílies allà a València?
Sí, la verdad es que pues bueno, también quería pues aprovechar y desde aquí mandar las condolencias y los ánimos posibles a todas las víctimas y todos los afectados, porque somos muchos, pero ya te digo, estamos lejos de la ciudad, o sea, 35 o 40 kilómetros de la ciudad, y aquí hasta el quinto o sexto día, o sea, el ayuntamiento ni nadie recibió ni una sola llamada de Valencia ni de ningún lugar. O sea, aquí empezamos a ver miembros del ejército y de la UME a partir del domingo, cuando ya hacía 4 o 5 días de la tragedia.
A tot això, el club, aquest Club Deportivo Pedralba, s'ha vist molt poc afectat. Com ho esteu patint vosaltres?
Por suerte, el Club Deportivo y bueno, y sus instalaciones se han visto muy poco afectadas. Aquí el campo de fútbol, aunque está cerca del río, está a mayor altura y el agua no llegó, pero por ejemplo hay zonas del pueblo, hay 3-4 calles donde el agua llegó hasta el balcón del primer piso, o sea, ha habido momentos muy, muy feos.
Doncs Rafa Sanz, president d'aquest Club Deportivo Pedralba, encantats de saludar-te, encantats de conèixer també aquesta història, aquesta intrahistòria entre el teu club i el Centre d'Esport Sabadell. El que hem dit abans, també quan vinguis algun dia aquí a la Nova Creu Alta, quan establiu una mica la normalitat, estarem encantats de saludar-te i de parlar uns minuts més amb tu. Gràcies i molts ànims a tothom allà.
Muchas gracias y lo que os decía al principio, nunca, o sea, no vamos a tener suficiente tiempo ni forma de dar las gracias por vuestra ayuda.
Doncs que vagi molt bé, una abraçada.
Muchas gracias, buen día.
Doncs, Sergi, les paraules de Rafa Sanz, del president del Club Deportivo Pedralba, ens quedem amb aquesta, dins de la tragèdia, aquest punt també que uneix, aquest punt de solidaritat que uneix clubs, com són el Club Deportivo Pedralba, un club molt modest que està a la segona valenciana, i el Centre d'Esport Sabadell, amb aquest intercanvi virtual de samarretes que s'ha fet després que el Sabadell doncs hagi enviat aquest camió ple de material, que també incloia material del propi club, del propi Centre d'Esport Sabadell a Terres Valencianes.
Això encara dona més valor a tot, eh? O sigui, dona més valor a l'ajuda, a la feina, a la molta gent que va aportar, a la molta gent que va estar col·laborant activament a l'hora de rebre, a l'hora de seleccionar, a l'hora d'ordenar, a l'hora de transportar, i que ell deia, no? No hi haurà paraules potser mai per agrair, jo crec que no hi ha paraules ni gestos que puguin ajudar a superar la tragèdia que ha viscut en aquest cas algunes poblacions en concret, algunes més que d'altres. Pedralba, doncs afortunadament no ha estat de les més afectades, tot i que hi havia víctimes mortals també i materials en aquesta població, però allò que a vegades passa, i queda molt populista dir-ho així, però que l'esport està per unir, doncs estic convençut, no em diguis com ni per què, que potser amb els anys això ho passarem per alt i se'ns oblidarà, sobretot els que no tenim molta memòria, però que segur que durant un temps a curt termini, no em diguis per què, hi haurà aquest punt de comunió, d'unió entre Pedralba, el poble, el seu club, i Sabadell, la ciutat, i el centre d'esports, que per un temps, com a mínim, tant de bo fos per molt, mantindrem aquest vincle d'unió, ja sigui quan vingui el senyor Sanz aquí a Sabadell, ja sigui quan el Sabadell tingui la possibilitat d'anar allà. No
sé. El Sabadell ha d'anar encara...
Mira, hem d'anar al Fira.
El Fira queda més avall.
No sé a quina altura, però...
Queda més avall. Pedralba estava una mica més cap a l'interior,
sí.
Però ha d'anar, per exemple, al Sabadell en l'última jornada...
A Mestalla.
Sí, a l'Antonio Puigades, a Paterna. Per tant, suposo que també es buscarà les oportunitats necessàries per...
I ni que sigui des de la distància, com deies, també, a nivell també. Virtual, segur que aquest punt emocional que deia ara Rafa Sanz, doncs segur que es mantindrà en aquest cas amb aquest punt de comunicació que hi ha hagut, com deia ell, amb Pau Morilla Giné, amb el president del Centre d'Esport Sabadell, gairebé com a vincle, com a primer referent, no, d'aquesta tasca que es va fer en concret des del Centre d'Esport Sabadell, com des d'altres entitats de la ciutat i gent més anònima de la ciutat que també ha portat el seu granet de sorra.
Res més, no?
Res més.
Fins aquí.
Això jo crec que ho deixem molt amunt, eh?
Va, demà Pedraza, demà el diagnòstic de la lesió d'Urri i les negociacions entre la Federació, Televisió de Catalunya i els clubs de segona federació. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, segona part del programa a l'Hotel Suís. Encara ens queden 20 minutets d'entrada per parlar de futbol formatiu, perquè el juvenil del Mercantil per fi ha estrenat el caseller de victòries. A la desena ha estat la bona pels d'Òscar Tutó, que comencen a veure la llum al final del túnel després d'un inici de temporada complicat amb aquest triomf a la divisió d'honor. 0-2 es van imposar els Blaugrana, a més al camp d'un rival directe com és l'Atlètic Balears, en un duel dominat de principi a fi pels mercantilistes. Ara bé, van haver d'esperar-se al minut 60 per estrenar el marcador amb el gol de Jonathan Fonseca. Després, l'encarregat de rematar la feina va ser Agraf Havili.
Va ser un partit molt competitiu, però veníem positius, veníem d'haver competit el Barça a casa i vam anar amb tot, amb la confiança de l'entrenador, vam jugar com nosaltres sabem i al estar més concentrats i més positius, tenim molta confiança, doncs els vam castigar amb les dues ocasions que vam tenir.
Doncs després de 10 jornades sense guanyar, aquesta victòria pot significar un abans i un després pels ànims dels d'Òscar Tutó, a qui saludem precisament en directe. Què tal, com estàs, Òscar?
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, d'entrada, moltes felicitats. Suposo que ja tocava, no?, després de 10 jornades. No sé si una sensació d'alegria d'haver-se tret un pes de sobre.
Bueno, contents, sobretot per ells, que porten moltes setmanes treballant, no?, tota la feina que no es veu en el dia a dia, i que després de tantes setmanes competim molt bé, però que faltava aquest premi final dels 3 punts, doncs s'ho mereixien, així que molt contents.
Quin va ser el missatge després del partit? Segurament els nois també hauran agafat confiança, no?
Bueno, el missatge és d'enhorabona, que ho gaudeixin, perquè s'ho han merescut, sobretot doncs, per tots els moments o dies que t'has quedat a punt, però que el dilluns ja teníem la responsabilitat de tornar a entrenar a un molt bon nivell, perquè ara ve el Huesca i hem de tornar a fer un bon partit.
Mm-hmm. Per tu, ara també parlem del futur, Òscar, però també suposo que satisfet, no? Primera victòria a la divisió d'honor des del moment en què vas assolir el càrrec de primer entrenador del juvenil A.
Sí, Sí, no, la primera sempre és especial i sempre me'n recordaré segur, però bueno, teníem la tranquil·litat de que acabaria arribant, perquè quan tu treballes bé, com crec que estan fent els jugadors des del primer dia, acabaria arribant i ara són els nostres partits i és el nostre moment.
A més, victòria rodona, rival directe, fora de casa, porteria zero.
Sí, a part és un camp, bueno, ells havien guanyat els últims dos partits a casa, tant el Girona com el Huesca, aleshores sabíem que era un camp molt difícil i que fora costa molt i amb tot el que comporta els viatges, l'avió, el menjar fora, i van estar a un nivell altíssim tot el partit i resultat just.
Uh-huh. Ara mirant el futur també, Òscar, ho deies tu, tret de la DAM, us queda un calendari amb rivals que són de la zona mitjana baixa de la taula, aquest diumenge, ho deies, rebeu el Huesca, per tant suposo que aquesta dosi de moral, aquest reforç de confiança ha arribat en un moment important de la temporada, no?, en què us heu de jugar ara les garrofes contra rivals directes.
Sí, i això ens ha de donar la tranquil·litat, que la teníem per la feina, faltava la part també del resultat, ara que ho has aconseguit, doncs, hòstia, positius i amb optimista de cara al diumenge i tornar a intentar buscar guanyar el partit.
Com preveus aquest partit el diumenge davant el Huesca?
Bueno, com tots els partits de dishonor, doncs serà molt igualat segur. Nosaltres tenim que seguir concentrats en fer la nostra feina, intentar estar a prop, competir molt bé i fer-nos força a casa com hem fet tots els partits.
Doncs ara toca també estrenar el Casella de Victòries al Joan Murtró, davant de la vostra afició. Òscar Tutó, entrenador d'aquest juvenil del Mercantil, que et volíem saludar en directe i felicitar per aquesta primera victòria de la temporada. Ha costat, ha trigat a arribar, però tant de bo que les coses ara vagin a millor. Que vagi molt bé.
Segur que sí, moltes gràcies, que vagi bé.
L'Hotel Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell.
I un graó per sota a Lliga Nacional, tot el contrari. Primera derrota de la temporada del Sabadell juvenil. Els d'Albert Milà van caure 2-1 davant el Poble Sec en un partit en què els gols es van condensar en qüestió de 10 minuts. Els barcelonins es van avançar per partida doble en 6 minuts i uns segons més tard retallaria diferències al centre d'esports. El seu tècnic, l'Albert Milà, comenta les sensacions negatives amb les quals es va quedar.
Sempre que perds te'n vas amb les sensacions dolentes de casa. Però va ser un partit molt igualat i va ser un partit on al final jugàvem unes dimensions del camp que no estem acostumats i per tal com nosaltres juguem i tal com nosaltres amb el joc que proposem no ens beneficien i ells estan molt acostumats a jugar amb aquests camps tan, tan petits i bueno, al final semblava un altre esport.
Tot i la derrota, els arlequinats són cinquens i a més continuen en zona d'ascens sent el segon millor juvenil A. I a segona catalana, qui celebra també la primera victòria de la temporada és el Sabadell Nord. I a més, atenció, al camp del Gironella, un equip de la zona mitjana de la taula, per un contundent 2-6. Un partit boig, realment, pel que fa als gols, ja que al quart d'hora de joc el marcador era ja d'empat a 2. A la segona meitat, Mbemba Càmara va posar per davant 2-3 els de Cristian Barea i la golejada la van tancar Javier Bravo i Carlos Collado per partida doble. El tècnic Cristian Barea admetent que l'equip pateix defensivament, però que les ocasions havien, tantes ocasions que havien materialitzat o que havien creat durant els últims partits s'havien de materialitzar precisament algun dia.
Empezamos muy muy bien a nivel ofensivo, pero como nos viene llevando el principio de temporada, cuando no estamos acertados en ataque, cosa que nos ha pasado en muchos partidos, sufrimos mucho defensivamente, es la realidad y hay que asumirlo y hay que ser consecuente para trabajarlo, ¿no? Y es verdad que fueron dos acciones absolutamente aisladas que nos meten en un apuro, incluso en la primera parte tienen una acción de uno contra uno que el portero para bien y dar el larguero y tal, pero es que la segunda parte empezamos a jugar y incluso te diría que el resultado es corto.
Doncs diu que es quedava curt fins i tot aquest 2-6 Cristian Barea, tot i la primera victòria el Sabadell Nord continua sent el cué de la classificació perquè no portava cap punt, recordem, fins a aquesta jornada havia perdut els 7 primers partits i aquesta pròxima jornada reben a Can Oriach el Navàs, que es troba un lloc per sobre, és a dir, penúltim, amb un punt més que els del Nord. El tècnic analitza el pròxim rival.
Al final a veces es una cuestión de dinámicas, es una cuestión en muchos momentos que a ti las cosas te empiecen a rular. Ellos, por ejemplo, pues sé que vienen con como mínimo dos tarjetas rojas del domingo pasado, han perdido en casa pues contra un candidato al título, sé que no han empezado la temporada bien al igual que nosotros. Bueno, es que vendrán también con muchas ganas y mucha mordiente de intentar sacar los puntos y que no los pasemos. Es que esto es lógico, ¿no? Entonces, és que no va haver rival fàcil, és impossible, és impossible.
D'altra banda, l'altre conjunt de sabadellenc de la categoria que aquesta vuitena jornada va aconseguir guanyar va ser el Tibidabo Torre Romeu, que es va imposar 2-1 al Berga, un rival directe en les posicions capdavanteres. El Tibi va començar perdent, però abans de la mitja hora de joc ja havia donat la volta al marcador amb Fran Espinosa com a protagonista, amb els dos gols de la remuntada. Una victòria que permet als de Toni Sánchez continuar una setmana més a la part alta de la classificació amb 16 punts. El tècnic assegura que, tot i que no hi comptava, els hi agrada estar en aquestes primeres posicions.
No es nuestra obligación ni nuestra presión estar ahí, pero bueno, a la ilusión sí que la tenemos y pues era un partido importante para ganar y quedarnos ahí en la pomadita otra semana.
Al conjunt de Torre Romeu li toca visitar aquest cap de setmana al camp del Fàtima, a Igualada, on esperen treure la victòria per continuar amb aquesta dinàmica positiva. Sánchez, però, avisa del potencial d'un rival que es troba a la zona mitjana de la taula.
Bueno, pues también es un campo difícil, también volvemos a lo mismo, que un equipo con un presupuesto alto, que se puede permitir pues muchas facilidades, pero que para mí no hay nadie mejor que nosotros, aunque ellos se puedan permitir muchas cosas, nosotros tenemos el lujo de, con todos los humildes que somos, pues tener un equipazo.
Pel que fa als altres dos equips de la categoria, els dos sabadellencs, la sabadellenca va caure a casa 1-2 davant el mateix Fàtima, amb un gol en el temps de descompte, i el Can Rull Rómulo Tronchoni, que també jugava a casa, en el seu cas davant l'Avià de la zona baixa, va empatar a 2 i és desè a la classificació amb 10 punts. Pel que fa als dels Taronja, es troben a la zona mitjana amb 13 punts. Pròxima jornada amb els de la Creu de Barberà visitant el camp del Joanenc, mentre que el Can Rull Rómulo Tronchoni juga a domicili, precisament davant el Berga.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Onze minuts per arribar a les dues. Bloc poliesportiu. Aquesta tarda tenim cita de les grans, de veritat, a la piscina de 50 metres de Can Llong amb el Keio Natació Sabadell, que o bé fa un pas de gegant per ser entre els 8 millors d'Europa o es queda pràcticament sense opcions d'acabar entre els dos primers del seu grup de la Champions. N'és conscient el tècnic Quim Colet.
No sé si dels últims anys, però en aquest moment que ens trobem, sí, és un partit molt important per seguir tenint possibilitats d'entrar als dos primers. Si no aconseguim la victòria, matemàticament no estaríem fora dels dos primers, però seria molt més complicat. Sí, és un partit en vermell, que no és el d'una final, però, sí que és el d'una final, però que només et dona el seguir tenint opcions d'aconseguir un objectiu.
Com deia Colet, tot just comença la segona volta i encara quedaran dues jornades, però ara mateix aquest duel contra el Savona és pràcticament una final. Els italians són els líders del grup D amb 6 punts després de la sorprenent victòria al Pireu, mentre que l'Olympiacos és segon amb 5 punts, els mateixos que el Natació Sabadell, però amb millor diferència de gols. Les matemàtiques gairebé es fan soles i és cert que també caldria guanyar a casa el Primorac, el Cué, amb només 2 punts per assegurar aquesta classificació. Però davant aquesta importància del partit d'avui, Colet ha fet una crida per omplir Can Llong.
És un molt bon partit, amb un partit molt complicat, i és cert, necessitem que es faci la màxima bola possible perquè vingui la màxima gent possible, perquè a més que jo crec que serà un molt bon espectacle i un molt bon partit, que esperem que ens emportem, però que ens ajudi també l'afició a poder tindre el caliu suficient per ajudar els jugadors i a l'equip a tirar-ho endavant, no?
Amb tot, el cert és que aquest grup D de la Champions està sent el més impredictible amb molta diferència, i ho demostra, atenció, el fet que cap equip ha estat capaç de guanyar a casa en el temps reglamentari durant la primera volta. L'únic que ho va fer, havent de recórrer la tanda de penals, va ser l'Olympiacos en l'estrena davant el Primorac. El tècnic del Keio lamenta que aquesta temporada tampoc hagin estat massa de sort amb el sorteig.
Sembla que aquest pèl de sort, diguéssim, inclús amb el grup, etcètera, etcètera, sembla que no la tenim, i bueno, ens l'hem de buscar nosaltres, diguéssim, no? Aquesta sort, i esperem doncs, que amb la feina i tot doncs, puguem aconseguir primer aquest primer partit i després ens quedaran dos partits que seran dos finals més.
Recordem que l'estrena a la Ligúria, el club es va imposar 10-12, però ara ha sumat l'equip italià a la causa l'estatunidenc Marco Babic, bronze olímpic i ex del CNB la temporada 22-23. En l'últim partit de Champions a Cotor, recordem, el conjunt sabadellenc va arribar pràcticament sense rodatge competitiu per l'ajornament del duel de Lliga a Mataró, però aquest cop ha estat ben diferent, amb 3 triomfs contundents en qüestió de 10 dies davant el Sant Andreu, 16-6, el Mediterrani, 17-10 i l'Etxeide, 7-14. A un quart de 7 de la tarda, insistim, crida per omplir Canllong, decisiu Keio Natació Sabadell Sabona per fer un pas de gegant i aconseguir un ambiciós objectiu que s'ha resistit per ben poquet aquests dos últims anys.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I en futbol sala arribem a la setmana del derbi de la segona B i tant el Natació Sabadell com l'Escola Pia arribaran al partit de dissabte amb la necessitat també de guanyar després de no fer-ho durant l'últim mes de competició. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vituri, com estem?
De fet, la Pia no ho ha fet encara en tota la Lliga, per això és QE des de fa unes quantes setmanes, però també és cert que es va quedar molt a prop d'aconseguir estrenar-se. Ara parlàvem de les primeres victòries del Mercantil i el Sabadell Nord. Faltava la Pia i va estar a punt de fer-ho en l'últim compromís davant la Barcelona.
Sí, no va poder ser, però tot i enfrontar-se a un equip de la zona alta, primer es va avançar la Pia amb un gol d'Eric Carrera, després el Barceloneta va capgirar el marcador, va tornar a remuntar la Pia amb gols de Pepe Font i a poc més d'un minut del final d'Àlex Martí aprofitant una expulsió dels visitants, però quan quedava això, res, un minutet per acabar i ja jugant de 5, l'equip dirigit per l'ex del club Pau Machado va signar el 3-3 definitiu amb un xut des de fora l'àrea. Bé, doncs a cavall entre aquest regust amarg per haver deixat escapar la primera victòria, però també les bones sensacions de competitivitat de l'equip, es quedava el tècnic Pedro Donoso.
Al final hay que valorar los 40 minutos, no solo esa jugada y bueno, hay que seguir trabajando y remando como lo estamos haciendo. Hoy la participación de mucha gente joven, la verdad es que es un premio para todos, para el club, para mí, para ellos, y hay que seguir. Y una vez que esta gente se forme más, pues yo creo que llegará esa victoria que tanto deseamos, ¿no?
Una de les grans notícies va ser la tornada del porter David Loinaz, lesionat des d'abans de començar la Lliga al Turmell, i es va notar, perquè la seva presència, doncs, com diem, amb les grans intervencions que va tenir, va sostenir el seu equip al darrere quan pitjor ho estava passant la Pia.
Ha sigut complicat després de 3 mesos, bueno, 2 mesos i mig, 3, sense poder jugar hasta la grada, veure els companys, veure els porters juvenils, que gràcies a ells també l'equip ens ha ajudat molt, cada dimarts i cada dijous. Però bueno, és dur per ells jugar a segona B, jugant de juvenils de segona, de primera. És molt difícil per ells, és molta pressió, però bueno, ja tocava tornar.
Content Loinaz de poder tornar a les pistes, tot i que atenció, perquè el seu germà Dani Loinaz va caure lesionat i veurem si pot estar o no per les pròximes cites, però la Pia de moment no està tenint molta sort en aquest sentit.
A la classificació els escolapis són últims, ara amb 3 punts, amb el partit pendent de Lleida, de l'ajornament a Lleida per les Goteres. Un partit menys també té el club, que entre la suspensió del duel de la setmana passada contra el Bisontes de Castelló i la dinàmica de 3 enfrontaments sense guanyar, doncs el que dèiem, es planten al derbi sense conèixer la victòria des de fa un mes.
Sí, i a més l'equip va deixar mal les sensacions a la primera meitat a la pista del líder, el Manresa, tot i que també és veritat que la segona part va reaccionar i va donar un ensurt als del Bages. Al final, derrota 6-3, que el jugador Luis García atribueix sobretot a aquesta mala posada en escena.
Sortim i no acabem d'entrar en el partit. Ells, és veritat que tenen 4 o 5 i van cap a dins. Després, tot això ve per errors nostres i bueno, arribar a un camp així de difícil amb un rival que està ara mateix molt, molt fort, doncs això penalitza molt, no? I si volem competir aquest tipus de partits, hem de sortir del primer minut i intentar no cometre errors, perquè bueno, aquests errors penalitzen molt amb aquest tipus d'equips.
Hi ha aquest estadís d'haver de recuperar un partit, però en qüestió de poques setmanes el club ha passat de viure en zona playoff a ser desè classificat amb 11 punts i el que deies al principi, Vituri, pròxim partit, dissabte a 8:15 del vespre al Pavelló Nord, el derbi Club Pia, amb aquesta necessitat de guanyar dels dos, sobretot dels escolapis.
Tindrem temps de parlar-ne a fons a finals de setmana, però per rematar avui el bloc Futbol Sala Parc, nova victòria del Futbol Sala Sabadell Femení a la Divisió d'Honor Catalana.
Sí, triomf sòlid, 3-7 de les de Xavi Muñoz a la pista del Sant Vicenç dels Horts per sumar el 10-12 en aquest inici de competició. Les creueltenques són segones només per darrere del líder Casserres, que ha fet plena de victòries al pròxim compromís del conjunt arlequinat a Cal Balzac davant l'Indústries dissabte a 6:45.
Sergi Parc, que no t'he acomiadat. Adéu, que vagi bé.
Adéu, Vituri.
que queda poc pel final i encara hem de parlar, queden 3 minutets per acabar aquest Hotel Suís, i hem de parlar encara de ciclisme, perquè l'únic ciclista professional de la ciutat que encara no havia confirmat el seu futur pel 2025 ja ho ha fet oficial en els últims dies. Es tracta de Raúl Rota, que continuarà vestint el mallot del Ràdio Popular Paredes Boavista portuguès.
He renovat igual una mica més tard que l'any passat, perquè he estat una mica a l'espera a veure també el tema de pressupost i així de l'equip. I bueno, doncs al final també jo, com he estat bastant còmode aquests 2 anys, i això fa molt, no?, l'ambient de l'equip i el calendari m'agrada. Llavors, doncs, bueno, em va agradar la idea de renovar un any més i bueno, veig com també una bona oportunitat, no?, de seguir creixent com a ciclista i a veure què tal es dona el 2025.
A punt de bufar 25 espelmes la setmana que ve, Rota, com escoltàvem, complirà la seva tercera campanya consecutiva a l'esquadra de categoria continental. L'any passat, després de l'experiència fallida al Manuel a Fundación, va trobar acomodament a Portugal en un curs que va estar marcat malauradament per una fractura de ròtula. En aquest 2024, en canvi, el gran dels germans Rota ha començat a trobar la regularitat en els resultats, signant un total de 6 top 10.
Aquest any, doncs, he vist millora, no?, de cara als resultats i bueno, jo crec que ara, diguem que ja estic molt més adaptat a la categoria i l'any que ve, doncs, sí que m'ho prenc com un any, doncs, molt decisiu, no?, de cara al meu futur, i veure, doncs, si realment puc fer, doncs, aquest passet que igual encara em falta de cara igual a obtenir alguna victòria o a disputar encara més curses, no?, o curses de més nivell i bueno, doncs, la veritat que això amb moltes ganes i content de tenir, doncs, una oportunitat més, no?, l'any que ve.
De cara a aquest 2025, calendari similar, començarà el febrer amb la volta a l'Algarve com un dels plats forts, després vindran una sèrie de clàssiques i la volta a Portugal a l'estiu per arrodonir novament la temporada. Recordem, doncs, cap ciclista de la ciutat canviarà d'equip l'any 2025 pel que fa als professionals. David de la Cruz al Q36.5, David Domínguez a la Viludo Louletano, Marta Romance al Masi Baixter i Raúl Rota al Ràdio Popular Paredes Boavista. Ho deixem aquí. Ens agafen el relleu ara els companys d'informatius amb el Notícies Migdia. Avui amb el Pere Gallifa al capdavant. Nosaltres us enviem una abraçada de part del Toni González, de les Vies de So i de tot el Departament d'Esport d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Aquest programa en uns instants a les xarxes socials. Demà ens hi tornem a posar a la una. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.